Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hauria estat injust deixar passar inadvertit un plat que ha ajudat a enaltir la gastronomia com cap altre. Aquests plats no només és interessant per la seva elaboració, que la té, sinó per la seva curiositat històrica i per l'emblemàtic marc amb què es va crear, que m'atreviria a qualificar d'únic en la història de l'alimentació. Hem de remuntar-nos al 1582, en plena capital francesa, París. Va existir un hostaler anomenat Rousteau que va decidir crear un alberg amb unes característiques molt semblants a la dels altres aliments similars de l'època. Es tractava d'un lloc elegant que podia ser freqüentat per una clientela d'alta volada que ja estava farta d'haver-se d'hostatjar a locals perillosos. L'establiment encara existeix, vet aquí el seu gran interès històric. Va ser edificat a la vora del riu Sena, al coll de la Tournelle, davant de l'illa de Sant Lluís i de la catedral de Notre-Dame, en pedra platejada, duta de la regió de Xampanya, i per això va rebre el nom de la Tour de Jean. Ben aviat, l'establiment va començar a ser freqüentat per la monarquia de l'època, encapçalada per Enric III, nascut a Fontainebleau el 1651 i que va ser rei de França des del 1574 fins al 1589. I és que un dia que el monarca va sortir de caça, es va detenir a l'alberg per sopar amb tot el seu sèquit. En aquella època, a França, encara no estava consagrat l'ús de la forquilla i es menjava amb els dits. Enric III va veure com en una taula propera hi havia un grup de venecians que punxaven els trossos de carn per endur-se'ls a la boca amb uns instruments semblants a una forquilla que els seus servents treien d'un estoig. El rei, inquiet en descobrir el sentit cívic i higiènic d'aquells comensals, no va dubtar a fomentar l'ús de la forquilla. Alguns tractadistes sobre la història de l'alimentació confirmen que la introducció a Europa de la forquilla sol atribuir-se als venecians, tot i que els italians, fins i tot els francesos, van ser reacis en diverses ocasions a acceptar-la. Però la influència de Venècia, que apostava com a societat, que practicava un refinament superior, el dels altres, es va convertir en un model a acceptar. Josep Lledonosa i Giró, del llibre Plats amb història, d'Editorial Empúries.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt la nostra guia Virgínies de la cuina catalana, avui de la mà d'un gran amic, un millor destilador i un fantàstic gourmet, en Carles Bonin, de la Destilateca de Terrassa. Carles, què tal?
Hola, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia. Quin restaurant ens poses avui? Quina proposta ens has portat?
Mira, avui porto una proposta al vell mig de Barcelona, al carrer Aribau. És el restaurant B. De fet, són dues propostes, però bàsicament la primera és la que val. És el Vesta restaurant Vesta al carrer Aribau.
Carrer Aribau, això és Aribau amb Mallorca, més o menys, no?
Això és Aribau amb, entre Mallorca i Provença, jo crec.
Uh-huh. I què hi trobem allà, Carles?
Mira, aquí s'han unit dos cuiners espectaculars, que són el Manu i el Carles. El Manu és gallec i porta molts anys treballant a Catalunya, i el Carles és català i porta molts anys treballant a Galícia. I el que han fet ha sigut una batalla atlàntico-mediterrània que reflexa en tots els seus plats. I ja porten tot just un any, van obrir, jo diria, el gener o febrer de l'any passat, i ara acaben d'obrir el seu segon local, al carrer, a la Gran Via.
Déu-n'hi-do. Va, això és allò de dir, hi ha un plat, allò com deia el gran mestre, no? Allò galaico-català.
Sí, exacte, és galaico-català, com el mestre que tots ens agrada tant.
I què hi podem menjar aquí? A veure, quines propostes ens fas?
Bueno, aquí, d'entrada, ja et reben amb una ginebra d'ostres, del que tenen d'altres, casualment, que la tenen amb un tirador a l'entrada del restaurant, on et fan un mig gin tònic d'una ginebra d'ostres perquè et facin la idea de que tot et sorprendrà. Encara que sigui, es basa bàsicament en producte espectacular, tant d'aquí com d'allà, però, a més, amb unes execucions de gourmet. És algú d'en sentit com el pop, però un pop embolicat amb papada, que és una cosa espectacular. Tens navalles amb salsa de jalapeños o a vegades... Canvien molt, molt, molt la carta. Cada setmana la canvien. I llavors no saps mai què et trobaràs. A vegades hi ha un ànec amb gamba, que també és un espectacle. Fan moltes vegades les truites de retransos obertes amb marisc a sobre, a vegades gambes, a vegades llagostins, tot el que els arribi. Ells agafen i trien el millor que els arriba i a partir d'aquí executen perfectament.
Home, doncs ara estic veient aquí un mar i muntanya de pop empapada de porc, que, escolta, no sé, jo a aquestes hores ja comença a venir gana, eh?
Sí, sí, inclús a vegades, o sigui, fan un tartar que el van canviant i li van afegint, o sigui, quasi sempre de vaca vella gallega, i li van afegint ingredients, li van tartar, o sigui, pots anar tres vegades a menjar el tartar i les tres vegades serà diferent. Tot el que et mengis serà diferent cada vegada perquè tenen una creativitat espectacular.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al Vesta de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres. Bon dia a tothom.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber quina és la millor manera que es menja un bon plat de pernil. L'Esther Gomis, presidenta de la IGP Avellana de Reus. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A tu t'agrada el pernil?
A mi m'agrada molt el pernil i per esmorzar.
I com te'l menges, el pernil?
A mi el pernil m'agrada molt amb un pa amb tomàquet, així amb un pa d'aquells bons, i un bon raig d'oli d'oliva verge extra.
I d'on és aquest oli d'oliva?
Home, de la meva terra, de la D.O. Siurana.
Mita l'ella. I el què, el poses a la cuina, el pernil, o no?
El pernil, sí. El pernil l'utilitzo moltes vegades per fer una sopa que faig així amb cloïsses i pernil i que li dona un contrast molt, molt bo.
I què, hi poses una picada d'avellanes o no, aquí?
Bé, naturalment, una picadeta al final per acabar-li donar aquell punx, aquell toc tan bo.
I segur que l'acompanyes amb una bona copa, no?
Home, clar, amb un bon blanc de la Terra Alta.
Què, com va aquest estiu, les avellanes?
Doncs mira, aquest estiu estem molt contents perquè sembla que el temps ens està acompanyant i crec que tindrem molt bona collita i de molta qualitat.
Perquè les avellanes es cullen o es pleguen? Com va això? Que ja no me'n recordo.
al Camp de Tarragona les avellanes es pleguen, no com dieu vosaltres els de Girona.
Esther Gomis, presidenta de la DOP Avellana de Reus. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La Fonda.
I ja tornem a tenir en Josep Dolcet preparat, el nostre xarcuter particular. Dolcet, bon dia.
Bon dia, bon dia a tots.
Avui tornem a anar cap als embotits curats, no? Perquè estic veient aquí un gran reguitzell de, clar, llangonisses. Tu què, com li dius?
Llangonissa.
Sí. Llangonissa o llonganissa?
Jo en dic, em surt de dintre llangonissa. Evidentment, en diuen generalment a les zones de més cap aquí a la zona llonganissa, però també n'hi poden dir xurís, n'hi poden dir xurís, com veurem després. Estem parlant de la reina dels productes curats.
La llangonissa, a més amb budell, diguem-ne, més tirant cap a gruixut, i que porta les carns més nobles del porc.
Exacte, la llangonissa era el producte, diguem-ne, el primer producte o les primeres carns que se seleccionaven del porc, i que encara se seleccionen, lògicament, les més bones, les més magres, les més polides, les que no tenien sang, les que no tenien nervis, etc, etc. Aquestes millors carns eren les que se seleccionaven per fer les llangonisses. Aquestes carns es trinxaven, s'hi afegia normalment uns tallons, eren els trossets de greix, normalment eren tallats a ganivets.
De cansalada, no?
De cansalada, bàsicament de cansalada de l'esquena. Avui en dia això es pot passar per la màquina de picar, no hi ha cap problema. Les carns són de carns de cuixes o carns d'espatlles o fins i tot de puntes de llomillo, que s'hi podien afegir, i aquestes carns es deixaven, s'amanien amb la sal, les sals de curat, el pebre, etc. Es deixaven reposar i s'embotien amb les tripes, generalment tripa culana, o tripa, diguem-ne, la que ve abans, la culana és l'últim budell del porc, doncs el que venia abans, el semicolà o el llis, que en diuen, vull dir, són els que s'embotien amb aquesta tripa. I a partir d'aquí hi ha tot un complex i procés de curació i assecatge, que s'ha de fer amb molta cura i amb molt de carinyo, perquè el producte surti excel·lent, com la majoria de les llangonisses que es fan al nostre país.
Clar, aquí tenim dos cosins germans de la llangonissa tradicional. Un seria la llangonissa de Vic i l'altre seria el xulís, no?
Sí, no, jo m'atreviria, nosaltres, des d'aquí, nosaltres organitzem des de fa 4 anys un concurs de, enguany de la 5a edició, un concurs de llangonisses. I ens vam atrevir, perquè vam veure durant els primers anys que ens venien llangonisses de diferents llocs de Catalunya, i que eren totalment diferents. Eren el mateix concepte, el mateix procés, etc, amb lleugeres variacions, però eren productes en si, tant de presentació com de gust, com d'imatge, que eren diferents. Nosaltres ens vam atrevir a diferenciar tres tipus de llangonisses. La que en dèiem la llangonissa, diguem-ne, de la plana, per dir-ho d'una manera, de tipus Vic, vull dir, aquesta llangonissa florida, més o menys arrodonida, un pelet més tendre que les llangonisses de muntanya, que eren, diguem-ne, potser més de pagès, que potser en diuen més de pagès, que són unes llangonisses més plegades, més irregulars, potser hi ha vegades més, diguem-ne, un pèl més seques. Clar, és que depèn de la climatologia, és molt diferent a la plana de Vic que a la Garrotxa, que al Pallars. I a partir d'aquí també teníem el que és la llangonissa pròpia de les terres del Pallars i del Pirineu, que és el xulís o també el xurís. Penseu que, per exemple, a la Conca de Barberà i a les Terres de Ponent, de la llangonissa és, o la llangonissa, se'n diu un xurís. Jo recordo a casa meva, quan feien matança, que diu, això és pel xurís, i no posaven pebre vermell. I era el que són llangonisses.
Molt diferent del xurís, del típic xurisso que sempre li han dit i que ens ve més del sud d'Espanya, no?
Sí, és que Catalunya no té tradició d'embotit vermell. L'embotit vermell, la seva frontera pràcticament és el riu Ebre.
Doncs escolta, jo em quedo les llangonisses de tota mena, de tots colors i de totes procedències, perquè són tan bones quan ja tenen uns quants mesos.
Sí, sí, sí. A més, hem de dir una cosa, és que són... Cada llangonissa és diferent. Nosaltres tenim aquí molts productors que ens porten llangonisses exquisides, però cada llangonissa és diferent i sobretot cada llangonissa té una cosa especial que la fa, diguem-ne, pròpia del seu productor, del seu poble, de la seva comarca, del seu clima i del seu entorn. Per tant, no deixeu de buscar, perquè no compareu, són diferents.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui la ruta formatgera ens n'anem lluny, fins al Palau d'Anglesola, perquè allà hi tenim en Robert Camps. Robert, molt bon dia.
Bon dia, senyor Ter.
Què, fa calor per aquí o no, al Palau d'Anglesola?
Bueno, més que menys, les pedres hi podrien fer ferrat, quasi bé.
Déu-n'hi-do. I les cabres què, es porten bé? La suporten la calor, les cabres?
Bueno, si tenen aigua a la vora, ja tenen mitja vida.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El Formatges Camps és una empresa, clar, és jove, perquè vosaltres vau començar el 2000, no?
Sí, 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 l'any 2000 vaig començar amb 20 anyets.
Déu-n'hi-do. Sí,
ja
que...
fa 22 anys.
Home, ets jove, com diem jove, avui en dia un emprenedor de 42 anys encara jove, no?
Sí, vaig començar que era un crió, podríem dir.
Però tu ja venies, diguem-ne, la vostra família ja ve de família pagesa, no?
Sí, els meus pares, bueno, el pare i el padrí sempre han sigut pagesos i el meu pare va començar a diversificar una mica ficant porcs. Llavors, quan el meu germà i jo vam decidir deixar d'estudiar i entrar a treballar, volíem diversificar una mica més. Llavors vam començar amb les cabres. Llavors, per la problemàtica de vendre llet a petita escala de cabra, llavors ja vaig decidir de començar a fer formatges.
Déu-n'hi-do. I què, de cabres quantes en teniu ara?
Ara en tenim 300 en producció.
Home, Déu-n'hi-do, això vol dir que en tens una colla més per anar fent la reposició i tot això, no? I els que no pots munyir.
Sí, has de comptar un 20% més de jovenetes, de futures mares.
I això de fer formatges, què? Perquè, clar, una cosa és allò ser pastor i l'altra després ja és fer formatge, eh?
Bueno, és una cosa completament diferent de ser pastor, de tindre cabres. Representa que fas dos oficis. Llavors, podríem dir que ets molt esclau.
Clar.
Perquè comences cuidant el ramat i si tens una mica de terra per pasturar o fer-te una mica de farratges o cereals, i has de cuidar el ramat, munyir, i el problema que té la llet és que pràcticament dia sí, dia no has de fer formatges. Si ho fas cada dia, ho fas cada dos dies, perquè si no la llet se fa vella.
Escolta, però tu, quants formatges fas, Robert? Perquè n'hi ha una colla, eh?
Bueno, de tipus de formatges en faig 16.
Déu-n'hi-do.
16 formatges diferents. Bé, això em considero una mica cul inquiet. Llavors, quan em fa gràcia un formatge, dic, va, vaig a provar el de fer-ho. I mira, fins aquí estem, 16 formatges.
Home, un d'aquests, diguem-ne, mític de casa teva és aquest drap que fas, que aquest, diguem-ne, potser és dels primers que vas fer o no?
El segon.
El segon. Diu. Quin va ser el primer?
El primer va ser un redonet, un tipus garrotxa, un formatge semicurat, de llet pasteuritzada, que és el primer que em van ensenyar a fer. Llavors me vaig enterar que havia formatges de llet crua que eren molt bons. Va, dic, doncs provarem de fer un formatge de llet. I per comprar un motlle diferent i diferenciar els formatges visualment, doncs el van fer així en drap. I també de pell rentada, que això també li dona un tret característic. I aquest és un dels emblemes de casa nostra, juntament amb el blau.
És el que t'anava a dir ara. Tu també ets d'aquests que t'has pujat al carro del blau. És molt difícil fer blau? Perquè, clar, una cosa és blau amb llet de cabra, l'altra blau amb llet d'ovella. No sé si té el mateix tractament o varia molt, diguem-ne, de fer-lo amb un tipus de llet o amb un altre.
Sí. El tipus pollet i fa molt. I els tècnics sempre m'han dit que el blau amb llet de cabra és molt difícil de fer. I més amb el tipus de cabra que tenim, que és la murciana o granadina. Però amb la llet Sanen i alpina, que són unes llets amb menys greix, es veu que és una mica més fàcil de fer, perquè el greix molesta una mica el fong de dins el formatge, i li costa de treballar. I el blau, jo sempre dic que és un huevo kinder. Quan l'obres, mai saps què et trobaràs per dins, perquè a vegades surt molt blau, a vegades surt poc blau, a vegades surt més picant, a vegades surt més dolç, i hi ha una mica d'irregularitat.
Bueno.
Amb el gust i el color visual del blau a dins el formatge.
Clar, d'això també es tracta l'artesania, no? Que hi ha coses que no els pots controlar sempre i fan la diferència d'aquell producte. D'aquestes 16 elaboracions, Robert, si n'haguessis de triar un, només un, quin creus que seria? Quin seria el formatge que diguessin, mira, ara només en pots fer un, aquest?
Home, jo em quedaria amb el blau de la Biton, que és el blau de cabra, que és un que m'ha trencat molt el cap per... M'ha costat molt de fer-lo i és un formatge excel·lent. I quan té un punt de maduració òptim, és un formatge que pràcticament podríem dir que fa orgasmes a la boca.
Doncs ens quedem amb aquest blau de l'Abiton de la formatgeria Camps aquí del Palau d'Anglesola. Esperem que passis un bon estiu i sobretot, ens veurem a les fires de tardor.
Encantat.
Que vagi moltes bé, Robert. Gràcies. Salut i formatges.
Merci, igualment.
A tu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, avui cap a Manresa, bé, de fet, a Manresa no, o sí, no ho sé ara, perquè aquí en Joan em va dir, tu vine cap a Viladordis i ja ho trobarem. De fet, és l'únic reportatge de tot aquest estiu que quan li vaig dir, bueno, i on t'haig de venir, tal i qual, diu, tu vine cap aquí i ja pensava que m'enviaria la localització, això que fem pel WhatsApp, però no, en Joan no, això no, no, el WhatsApp no el treballa gaire. Mira, ja el veig aquí, ja el veig. Joan, bon dia.
Hola, Déu es guard.
No ho feu servir, vos, el WhatsApp, eh?
El WhatsApp una mica, però, bueno, depèn, per algunes coses sí, depèn.
Viladordis, què és, poble o no? O barri?
És un poble, és un barri, és un poble. Jo penso que tenim consciència de poble. El que passa que estem dins del municipi de Manresa i depenem administrativament de Manresa. Tenim parròquia pròpia, tenim cementiri parroquial, tenim coses, un casal social doncs, també propi. En fi, tenim característiques de poble, però som del municipi de Manresa.
Avui un amic meu m'ha dit, diu, ui, diu, vas a veure en Joan, diu, dona-li records. Teniu molt bons amics cuiners, eh?
Sí, fa una colla d'anys que fem un producte que crec que ens ha sortit molt bé i que el devem fer bé i ens l'aprecien, no? Sí, tenim uns colomins doncs, que ens els reconeixen, veig que ens els reconeixen i d'ara per ara tothom ens els alaba.
Com és que us vau dedicar a criar colomins?
Mira, de colomins aquí a casa nostra n'hi havia hagut sempre. Eh? Ja els meus pares hi en tenien, i com a moltes cases de pagès. El que passa és que va haver un dia doncs, que... Bé, jo soc amic dels Rovira de Sagàs, del restaurant Els Casals, l'Oriol, el Jordi, i un dia parlant, doncs, l'Oriol va dir és que no trobem colomins i hem de venir, els hem d'anar a comprar a França. I jo deia, home, no, és tan raro, els colomins hem tingut sempre. I un dia tenia una parella de colomins macos, els vam plomar aquí a casa, a la cuina, i els hi vaig portar. I mira, Oriol, això és el que tu vas a buscar a França i t'agradaria. I va dir, Joan, si fas colomins com aquests, no te'ls veuràs els dits. I a partir d'aquell dia vam començar així una mica en broma, doncs anar a deixar unes quantes parelles i anar-ne fent. I va venir un moment doncs, que el Marc es va incorporar doncs, a l'explotació i vam dir, home, doncs, i ara si som més colla hem de buscar més feina i hem de treballar una mica més, fer una mica més de negoci, i vam engegar amb el tema dels colorins.
Ara veig aquí en Marc que arriba amb el gos. Marc, hola, què tal?
Hola, bona tarda.
Escolta, el teu pare mena la pressa o no?
No ho sé, una miqueta poder.
Com és això de treballar a casa?
Bé i intens alhora. Una miqueta... Bueno, divertits.
Tu què feies? De què vas estudiar?
Jo vaig acabar l'ESO i vaig estudiar un mòdul formatiu a l'escola Quintanes de pagès, que diguéssim.
Ara sempre estem allò que dius, ostres, quan algú diu que estudia per pagès o que fa agrària, fa il·lusió, però clar, llavors mires la realitat i veus que cada any més famílies pageses deixen de fer pagès. Això és un problema, però també és una oportunitat, no?
Pot ser una oportunitat, però des del moment que pleguen uns et veus més a l'estacada. Com més pagesos pleguen, pitjor ho tenim tots.
Escolta, veig que portes una samarreta de l'Associació de Galtaires dels Països Catalans. Què és això?
Això és com una broma d'un conegut que tinc, que havia fet un blog de córrer per Catalunya fent esmorzars, bàsicament galta de porc a la brasa, galta al forn, i va fer la broma, li van fer samarretes i endavant.
Escolta, però i aquesta associació, m'hi voleu a mi o no?
Sí, és totalment oberta i cap problema.
Ja en parlarem, ja en parlarem. Escolteu, m'ensenyeu aquests colomins?
Sí, 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 t'ensenyarem el colomar i t'explicarem, si vols, una mica com funciona això dels colomins. Bé, dels coloms, perquè és una au dintre del genèric de les aus una mica diferent de les altres, no? Té diferències, té especificitats concretes.
Doncs amb en Joan Tatger, en Marc, anem a veure els colomins. Déu-n'hi-do, és grossa aquesta casa que teniu, eh? Això...
Bueno, ara són dues cases, no? Els meus avis van venir i van fer aquesta casa d'aquí, que és on jo vaig néixer, després van fer l'altra, la meva, i ara... Com que la vida continua, el Marc s'arregla a la casa dels meus pares, doncs per establir-s'hi ell.
Ja va bé poder quedar-se aquí mateix. Un ocell m'ha dit que, a més dels colomins, també sou un bon aficionat a criar conills.
Bé, de fet, tota la vida he criat conills. Jo, des de que em vaig, com que diu, incorporar, vaig posar una vintena de conilles i des de llavors doncs, he anat criant conills tota la vida. El que passa que això del conill... És molt difícil i cada cop és més difícil de guanyar-nos-hi la vida, i bé, estem veient que no, els colomins doncs, potser ens sigui una mica més fàcil.
I en canvi, clar, el conill, que és una carn molt saludable, és una d'aquelles coses que moltes vegades hauríem de fer, no? Després ja en parlarem una miqueta. Mira, ja veig aquí els colomins que comencen alguns a volar. Carai, Déu-n'hi-do, escolta, és molt bonic això, eh?
Bueno, potser perquè ho dius perquè és bonic, perquè són blancs.
No, clar, és que un està acostumat, diguem-ne, a veure els... el gos que no entri, eh? No. Ja el teniu ben d'allò, eh?
No pot entrar.
Clar, jo anava a dir, clar, molta gent ara ens sent parlar i sent la paraula colomia o colom i pot pensar en els coloms que hi ha a les grans ciutats, no? No estem parlant del mateix colom.
No, això són és una raça de coloms que ja estan una mica seleccionats doncs, per fer carn, tenen més petxuga, són una mica més grans i bé, i els criem en un ambient així controlat, bueno, un ambient, vull dir, tancats en aquests locals.
Bueno, tancats, però poden volar molt, és a dir, són grans voladors, eh?
No se'n van a les teulades i no se'n van por ahí menjant coses de fora, mengen blat, mengen pinso, mengen blat de moro, mengen menjar controlat i una alimentació doncs, que adequada doncs, per el que els necessiten, no?
Clar, jo ara aquí veig molts colomins, ja els anirem veient de mica en mica. Mira, entrem aquí Sí, clar. Jo estic pensant que, clar, aquí per una banda tenim diversos tipus de colomins, tots més o menys de la mateixa raça. Clar, aquí hi ha una cosa que és la vida del colomí, no? Clar, els colomins, diguem-ne que ara, diguem-ne, se n'aniran cap al restaurant. Quan tenen més o menys de temps?
Els coloms és un au que s'organitza per parelles. Diguem-ne, són matrimonis. Diguem-ne, colomins són matrimonis bastant estables, eh? A vegades sí, també hi ha algun deslís, però s'organitzen així. Fan dos ous, la femella posa dos ous i els cova durant 21 dies. S'alternen amb el mascle, doncs, per covar, perquè els ous no es refredin, i els 21 dies neixen, si estàs de sort, dos pollets que els pares alimenten. No són com els, com que jo que et diré, com els pollastres, eh? que mengen sols. Els pares alimenten en els pollets i els van peixant en el bec, i quan tenen a prop d'un mes, els pares se'n cansen, i aquell animal ja ha fet el seu creixement, ha posat la pluma, ha guanyat un pes suficient i tal, i els pares es diuen: nois, busqueu-vos a la vida, que ja sou prou grans. I llavors és el moment òptim, quan aquell colomí té un mes, cinc setmanes, depèn, en aquesta franja, doncs és el moment òptim d'agafar-lo i sacrificar-lo. No és perquè ha portat una vida super recreada, ha estat en allà, en el niu, obrint la boca, menjant, i d'això. En canvi, si llavors salta del niu, ha de buscar-se la vida, ha d'aprendre a volar, ha d'aprendre a menjar sol i tal, té una baixada, eh? Per greixos, per carn, es torna més rústic, més estiraganyó segurament la carn, etc. No? O sigui, no és la caça, això. Això és un animal que ha pujat amb tota la comunitat del món recreada, i és una carn, per això, jo crec que per això és tan exquisida i tan tendra i tan apreciada.
Clar, aquí en aquest colomar, que veig que, home, deu fer ben bé tranquil·lament 20 metres quadrats, en veig uns quants. Clar, vos sabríeu dir-me quins són mascles i quins femelles?
Costa una mica, però per això els tinc marcats. Les parelles les tinc marcades, eh? La femella, les femelles els tenen estan marcades a la dreta i els mascles a l'esquerra. I així no m'equivoco, perquè a vegades a simple vista costa una mica també identificar-los.
Clar, i, per exemple, aquí que n'hi ha una colla, més o menys, no sé, clar, jo ara us diria que potser n'hi ha 30 o 40, potser una mica més, no?
30 o 40 parelles.
Sí. Ells sí que no s'equivoquen, no? Ells trien, diguem-ne, el mascle i la femella es trien mútuament, o com va això?
Sí, ara aquí aquests són... Els hi estic entrant ara, eh? Vull dir, hi ha alguns que ja porten uns mesos aquí, però veus, encara n'hi ha alguns que estan sense marcar, doncs perquè s'estan fent parelles. A mesura que jo veig, mira, aquests dos han congeniat i tal, pam, és una parella, i llavors els marco i els identifico, no? I a mesura, doncs, que es van ells organitzant, que van prenen el niu, eh? Normalment el mascle és una mica dominant i escull el niu i diu: farem el niu aquí, i pa, i va pondre la femella allà, en aquest niu. I, doncs, i aquest niu sol ser el seu durant molt temps, eh? De vegades també el canvien, però sol ser el seu, casa seva. Eh? I llavors, doncs, aquí, doncs, van fent la seva via.
Clar, jo ara estic pensant, i si hi ha algun colom mascle que no li agrada cap femella, com funciona això?
Bueno, jo ara en aquests d'aquí no massa temps, els que no s'hagin aparellat els trauré, perquè senyal que hi ha alguna cosa que no funciona amb ells, i els barrejarem d'altres, perquè a veure si allà troben un altre que els agradi més, no? I això, doncs, funciona. O sigui, això dels coloms es necessita una mica de paciència i una mica d'estar-hi estones a veure el seu comportament, a veure per què fan això i veure per què fan allò i aquestes coses, no? Lo important és tenir les parelles formades, eh? I llavors, doncs, bé, gestionar, tenir els nius nets, tenir els nius arreglats i que tot vagi funcionant. Si deu, a vegades, per alguna cosa, doncs hi ha una defunció, eh? Queda un de viudo, sigui mascle o femella, és important treure'l, perquè si no, o sigui, els altres diuen: ep, poder que canvi jo, no? I llavors es distorsiona una mica el tema, i això també és important controlar-ho.
Ja veig que això dels coloms, dels colomins, és tot un món. Clar, un colomí d'aquests quants anys pot arribar a viure?
El seu període productiu és de 3 a 4 anys. Després, però baixa, normalment baixa. El que passa és que no s'aparellen i no es posen a treballar i això fins que no tenen mig any ben bé. O sigui, és un tema una mica lent, eh? Un animal tan petit i tal, sembla estar només lent que els porcs, per dir d'alguna manera, no? Vull dir, és lent. Fins que no tenen mig any no s'aparellen. Després, doncs, els costa d'identificar a vegades el niu i un cop han arrencat, llavors sí, duren doncs 3 o 4 anys que treballen ja establerts i bé.
M'agrada això que dieu, que diu que treballen, eh?
Treballes, la seva feina és treballar, esclar, produir. Les granges criem animals per produir aliments, no? I cadascú fa la seva feina. Jo faig la meva feina de netejar-los, de donar-los i menjar i de donar-los les condicions òptimes, i ells fan la seva feina doncs, de criar fills i de criar... Bueno, això.
I clar, aquests coloms, quan passa el mes i diguem-ne que el pare i la mare ja els deixen, al cap de quant de temps ja tornen a fer ous?
Normalment, ara, en les èpoques, a l'hivern a vegades això baixa una mica i això. Però en aquestes èpoques bones, de primavera, estiu i inclús fins a la tardor, a les 15 dies, 3 setmanes de que ha nascut el pollet, com que ja he dit, és un matrimoni bastant ben entès, la femella ja torna a pondre. Per això, veus, aquests nius tenen dos cossos. Tenen dos, veus, aquests separadors? Tenen dos.
Sí, sí.
Mentre hi ha el pollet en un, en l'altre ja hi posen ous. I la femella, doncs, cova més i el mascle dona menjar, alimenta en els fills.
O sigui, una feina d'això, és allò de... Un ja comença a posar els ous i l'altre tu quedes amb els petits aquí, ves els peixent, que això m'agrada molt aquesta paraula que no la diu gaire gent, eh?
De peixa, sí, bueno, però és això, eh? De peixa, si et dona a menjar, eh? Les persones ho fem amb la cullera i ells ho fan amb el bec, donen menjar.
Clar, això que dèieu ara, diguem-ne, a la gran majoria de cases de pagès sempre hi ha hagut, diguem-ne, el colomar més petit o més gran, sí. Potser no tant per autosuficiència, sinó també perquè fa molta companyia. De fet, fa una estona que som aquí i això, i ara sense voler fer bromes, però això relaxa molt.
Sí, no, és una feina agradable, a mi m'agrada fer-la, eh? Vull dir, és tranquil·la, has de venir tranquil. Si vens aquí a empreses, s'esperen i no fem res. Tu has d'estar aquí tranquil, vas observant i vas veient coses, veus coses, eh?
Marc, i tu què? T'agrada això o no, dels coloms?
Sí, és un animal molt noble i és divertit treballar-hi.
Més els coloms o més els conills?
Diferent. Els conills també... Potser m'agraden més els conills.
Oh, però no són, diguem-ne... Bueno, clar, el conill també és molt maco. El que passa que, fixeu-vos que heu triat dos tipus d'animals, Marc i Joan, que per una banda el colomí, el colom, la gent el veu molt a les grans ciutats i, a més, no tothom li té, diguem-ne, un apreci perquè, fan el que fan. I el conill, a moltes cultures, diguem-ne, del món, el tenen com animal de companyia.
Aquest és un, per mi, és un problema important en aquest moment, eh? I la gent jove, no sé si perquè ha vist pel·lícules o que sigui, li costa de menjar conill, eh? I crec que aquest és un problema, sí. Però mira, jo l'altre dia, últimament estic fent una creuada, a favor del conill, doncs perquè no pot ser que ens baixi el consum tant com ens està baixant, eh? Llavors vaig dient a la gent, vaig dir que els prescriptors, restaurants i això, divulgueu el conill i això jo dic, mireu, jo crio dos animals bàsicament, doncs, que són els colomins i el conill. Els colomins, les nostres iaies, tothom sabia com agafar un colomí i guisar-lo i fer-lo com sigui, eh? Avui dia no en sap ningú. Avui dia no en sap ningú. Has d'anar a un restaurant gastronòmic per menjar colomí. I s'ha tornat una cosa rara i tal. El conill, que és una carn excel·lent, una carn blanca, una carn que té totes les qualitats del món, estem baixant de consum. No sigui que algun dia ens trobem com el colomí i haguem d'anar al restaurant a menjar-lo perquè la gent ha perdut l'hàbit de menjar-lo, no?
I a més el conill, que és una carn, diuen que és de les més saludables que hi ha.
Exacte. Sí, sí, per això després, quan anem als conills, quan anem a l'obrador, t'ensenyarem el que fem amb els conills, perquè hem d'incentivar. Jo entenc que avui dia, les cuines d'avui dia, les unitats familiars són petites i agafar un conill sencer potser és massa gran i tal, però doncs estem, nosaltres mateixos estem doncs ja posant-lo espassejat, posant, fent costelles, fent espatlles, fent bruixetes, fent hamburgueses, etc. Doncs la manera que sigui fàcil de consumir perquè la gent el pugui consumir. I això penso que és una cosa que fins ara no s'ha fet gaire en el conill i convé molt fer-lo perquè sigui atractiu a la gent.
Mira que dieu que n'hi ha molt, escolta, a casa un conill, això, entre que el pots cuinar d'una manera, de l'altra, un guisat, un confitat, un escabetxat, escolta, un conill amb tres o quatre receptes, ara sabeu que això de cuinar, diguem-ne, i fer per pisseres, ara això ara se'n diu batch cooking.
Ah, bueno, està bé.
Això es pot fer, es agafa un conill sencer i es pot cuinar de tres o quatre maneres i tens aquí quatre plats en un.
Sí, però això ho vam veure quan hi va haver això de la pandèmia, doncs que tots els cuinetes aquests i tal van sortir, com que tenien molt temps lliure i tal, i nosaltres vam, a través del WhatsApp que deies abans, doncs vam vendre bastants conills particulars i els anàvem i els repartíem a particulars i eren doncs aquesta gent que tenia que li agrada la cuina i que li agrada menjar bé i això, i com que tenia molt temps i avui faré una cassola de conill, avui el faré així, avui el faré així, però el dia a dia potser com que és molt, tenim, volem fer moltes més coses, volem anar d'excursió, volem sortir, hem de fer no sé què, doncs resulta que aquest temps ja no s'hi posa, llavors jo penso que hem de donar-ho una mica més fàcil.
Ara anava a dir que aquest temps s'ha perdut, però veig que fa 30 anys i ara el dia té les mateixes hores. El que passa que...
Es destina a una altra cosa. Sí, sí.
Clar, una d'aquestes coses també potser que hauríem de reflexionar és que ara en aquest món, diguem-ne, que estem vivint, tot plegat, no? El preu del cereal, tot el que està passant a Ucraïna i companyia, sembla que se'ns estigui desmuntant una miqueta aquest sistema alimentari. Però si féssim cas una mica al que diuen els dietistes i les nutricionistes de que menjar menys carn però que sigui de més bona qualitat, potser, diguem-ne, encara tenim alguna cosa... que pot millorar, no?
Sí, però i a més a més et diré una cosa. Mira, el conill és un animal que la seva alimentació no depèn de la soja, no menja soja, per exemple, o no menja blat de moro. Menja una mica de cereal i menja alfals i menja molts subproductes, pulpa de remolatge, etc. Coses molt més, a més, mediterrànies, més que les tenim aquí, que no depenem de fora.
Alfals, perdó, és l'userda, no?
Exacte, userda. Bueno, a Girona en dieu userda. Nosaltres en diem alfals. Però vull dir alfals sec, deshidratat, mogut i llavors comprimit en els grànuls de pinso doncs, que fan. No? Però vull dir que la matèria primera és una matèria que la podem produir d'aquí, que no hem de dependre de fora. I això és important.
Anem a veure la part dels conills, què us sembla?
Ah, sí, sí, em sembla molt bé.
Doncs clar, mira, ara, a més, els deixarem aquí, que de fet els teniu molt ben acostumats perquè no s'espanten gaire aquests coloms. Deuen estar acostumats a que vingueu aquí, eh?
Sí, cada dia els vinc a veure com a mínim un cop i a vegades dos. I m'hi estic estona i els miro, i és el que t'he dit abans, no?
Sí, sí. Joan, us heu fixat que últimament, els últims anys, es veuen molts tudons?
Sí, 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 sí. Sí.
Perquè el tudó, diguem-ne, seria el colomí salvatge, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, jo crec que és degut a que no hi ha caçadors. Aquest jo crec que és un problema i esdevindrà un problema més gran encara, perquè la fauna s'està... No, els tudons no molesten, les coses com siguin, però vull dir que abans no n'hi havia tants perquè els degueren caçar.
Clar, això ens passa també amb el senglar, ens passa també doncs, amb el cabirol, amb alguns indrets...
El senglar ja ha esdevingut plaga. eh? I és una plaga que es fica en els camps i en els conreus i el senglar ha esdevingut plaga. I
a veure,
molts de més.
Tenim aquí els conills, oh carai, que macos, tu. Això també és una... Veig que aquí... Gana, els conills no en passaran pas, eh?
Home, però és que ara ve el cap de setmana i hem de deixar-ho una mica preparat, perquè...
Foteu festa el cap de setmana, també, vosaltres?
No, fem festa, però procurem treballar una mica menys. No, nosaltres, per exemple, en el conill, una de les coses que hem trobat que ens ha solucionat, per exemple, doncs, malalties i problemes digestius i això, és que en l'engreix, això aquí són mares, eh? Llavors sí que aquestes els omplim la tolva plena, però en els engreixos donem menjar dia a dia, cada dia racionat, eh? I llavors quan són més petits tenim una mesura més petita, la setmana sobre més gran i progressivament anem creixent fins a l'hora d'això. I això, aquesta hora probablement, els dèiem al dematí, aquesta hora probablement ja se l'han menjat tot i dormen amb la panxa buida i això pues, és un gran què i és una gran ajuda per els problemes digestius que tenen els conills, a vegades.
Aquests conills, grans i petits, també tenen una vida tranquil·la, eh, Joan? Els veiem aquí molt tranquils, que poden menjar, que poden beure. Clar, el conill no és tan ràpid, podríem dir, com un colomier, eh?
Oh, Déu-n'hi-do, sí, bastant també, perquè els conills els normalment els sacrifiquem amb 70-75 dies de vida.
O una mica més del doble que el conill, sí, que el colomí,
sí,
perdó.
Sí, exacte.
Hi ha una raça també especial que us va més bé una que l'altra, perquè...
No, nosaltres les mares són de capa blanca, aquesta, doncs que és més un... És una línia que com maternal, doncs, que són bones cuidadores. Bàsicament les mares busques que siguin bones cuidadores dels fills i que siguin lleteres, que tinguin llet, perquè és l'hora que, bueno, que neixin, ai, vull dir que neixin més, que vull dir que creixin més i que sobrevisquin més, no?
Sí, perquè hi ha algunes mares, això quan de petita has tingut allò una mica de tot a casa, no? Conills, que això, sempre hi havia aquella mare que deien, aquesta l'haurem de treure perquè els avorreix.
Per exemple, no? Per exemple. I llavors el que fem doncs, és que el mascle el posem doncs, de color, perquè nosaltres doncs, potser és una línia que creix una mica menys, perquè és una línia no tan experimentada, no tan treballada, i potser és una mica més lenta de creixement, però a nosaltres ens ha agradat això per donar-li un toc de rusticitat, perquè com que comercialitzem nosaltres directament el conill, una mica també per diferenciar-nos del gran comú del sector.
Clar, jo ara estic pensant, aquí sembla que us ho feu tot, Joan, Marc, però clar, suposo que una de les coses, diguem-ne, difícils que hi ha és el tema, diguem-ne, això, no?, d'arribar al sacrifici, perquè avui en dia, jo no sé quants escorxadors, per exemple, queden de conills.
Aquí a la província de Barcelona, aquí a la comarca ens en queden dos, a la comarca del Bages, i a la província de Barcelona potser n'hi ha cinc. Sí, per aquí, ho dic per aquí. I com que és un sector que estem en recessió, i estem en recessió per dues coses, perquè baixa el consum i perquè els preus pues, ens han matxacat de tal manera que s'ha fet doncs, bueno, inviable per molta gent i encara està plegant molta gent. No? Nosaltres sobrevivim perquè el vendre directament al nostre producte pues, el valorem una miqueta més i el treballem una miqueta més i donem un valor afegit en això. Si no, doncs, una granja d'aquestes nostres dimensions no té futur. De fet, no tenim potser la granja plena al 100% doncs, perquè bàsicament criem els conills que podem vendre nosaltres directament, perquè criar conills per escorxador avui dia en una granja de les nostres condicions no és rentable.
Clar, jo ara estic pensant que de fet és una d'aquelles coses que sempre es diu avui en dia, no? Has d'arribar tu al client final perquè és la manera també de donar-li valor al producte, sobretot quan el fas, quan el cries bé i quan no fas, diguem-ne, no fas un tipus d'animal, això comercial, no? És a dir, ja vas a buscar, diguem-ne, la qualitat del producte, que de fet també és lo interessant, no? La gran diferència que hi pot haver-hi.
Sí, sí, sí. Vull dir, nosaltres intentem doncs, fem un conill convencional, però intentem fer un maneig al màxim decorat i amb una alimentació doncs, lleugera, lenta, i que la carn pugui tenir una mica més de diferència dels demés. No? Fem una altra cosa que em sembla que també ens ajuda molt, i és que al fer ara l'especejament fem un conill més gran i li donem més dies de vida. I fem un conill que se'n va tenir 3 mesos, 3 mesos i mig. I que això semblant seria... Jo sempre he volgut fer un label semblant al pollastre, no? En el conill és molt difícil o no es pot fer, és diferent. Perquè, a més, si el deixes córrer, el conill llavors s'espatlla i no és un animal de deixar córrer per fora, no?
Però... Seria més que carn de bosc o de lleure, eh?
Exactament, no? Llavors això... Però el posem en gàbia individual, el deixem fer més gran i la carn aquesta, doncs, vull que no agafa una altra textura, no? I llavors, doncs jo que sé, per exemple, el fer el despassejament, doncs les espatlles ens volen dels dits, als restaurants els hi agraden molt i molt. De la carn altra, doncs, la venem a botigues perquè es facin hamburguesa, d'altres en fan bruixetes, etc. I jo crec doncs, que en aquest és un dels... Bueno, ens ha ajudat molt a sobreviure perquè la canal sencera, aquesta canal allò sencera, cada dia costa més de vendre.
Teniu aquí en Marc. Com veieu el vostre futur d'aquí a 10 anys?
Jo mirant com treballa el Marc, perquè jo ja tinc edat doncs, de plegar de treballar.
Quants anys teniu, Joan?
Jo, pues mira, ara que l'agost em faré 69.
69, 79, encara us veig aquí a...
Mirant, si pot ser mirant, si no mal senyal.
Marc, tens un gran repte, eh?
Sí, ja ho veig.
Veig que tu vas... Et vas mirant el teu pare i dius, hosti, clar, tot això, hi ha molta feina, però bueno, això amb empenta i sobretot amb treball, no? Ja està.
Si continuem amb la línia que continuem, que la gent ens valora el producte, d'aquí 10 anys és possible que encara resistim.
Jo espero que sí, eh?
Sí, senyor.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Això és el que mirem de fer entendre els pagesos.
Escolteu, m'ha quedat una feina molt important que jo no he vist l'Enriqueta. Us sembla que torni un altre dia a veure l'Enriqueta?
Sí, bueno, jo et volia ensenyar un moment l'obrador que tenim, allà on sacrifiquem els colomins i on despassegem els conills i tal, però si no tenim temps, ho farem un altre dia.
Fem una cosa, ara m'ho aneu a ensenyar i jo torno a venir amb l'Enriqueta. Joan, Marc, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a tu per haver vingut. Ens ha agradat molt que ens vinguessis a veure, perquè a més et seguim en els teus programes de ràdio.
Gràcies, Marc.
Gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Charles Montesquieu. Sí, sí, el baró de Montesquieu, que va dir: feliços els gourmands, ja que arriben a tenir plaers que nosaltres ignorem. I aquest és la nostra satisfacció, que tingueu plaer escoltant la fonda i si ho podeu fer-ho tot cuinant, molt millor. Moltes gràcies i fins demà.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers
saps. Arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.